Sant Feliu, 105.3 FM.
Dimecres 22 de gener de 2025 comença Ràdio Sant Feliu, el programa L'alcaldessa respon. Molt bona tarda, passen 5 minuts a 2:15 del migdia. Benvingudes, benvinguts a l'alcaldessa Respon. Us enviem una salutació ben cordial des dels estudis de Ràdio Sant Feliu a Can Ricard. Al control de so tenim el nostre tècnic, el Manel González, i a la conducció que us parla, Sílvia Guillén. Des d'ara i fins que siguin 2:15 de la tarda, estarem donant resposta a totes aquelles preguntes que ens heu adreçat a aquest programa i que seran respostes en rigorós directe per l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell. Li donem la benvinguda aquí als estudis de l'emissora. Molt bona tarda, Lourdes.
Molt bona tarda, molt bon any. I,
què tal, com estem?
I a tothom que ens escolta, també des de casa, un bon any. I també agrair totes les preguntes que ens estan ja fent en aquest primer programa ja de l'any.
Sí, perquè déu-n'hi-do, en tenim unes quantes avui, eh?
Sembla que sí.
Lourdes, com hem començat l'any? Ja veus jo com l'he començat, eh?
No, ja demanem disculpes, que la Sílvia té una veu nasal.
Sí, bastant.
Estem aquí, que a veure si no ens encomanem una amb l'altra.
Intentarem no fer-ho, eh?
Molt bé.
Pel bé de tots. Abans de començar, com sempre, si et sembla, recordem als nostres oients els diferents canals de comunicació que poden fer servir per participar en aquest espai.
Vols fer una pregunta a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell? Fes-la arribar a les xarxes socials, al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat, al telèfon 93 666 69 85 o al WhatsApp 608 183 751.
Doncs ja sabeu que estem en directe, així que mentre duri el programa podeu anar enviant-nos les vostres preguntes. En tenim unes quantes per respondre, però mai és tard per fer-nos-les arribar sempre i quan entrin en aquest espai i ens doni temps de contestar-les. Si no, ja sabeu que quedarien per la següent edició, la del mes de febrer. Lourdes, ens hi posem?
Ens hi posem.
Sí? Doncs vinga, comencem amb una pregunta que ens ha arribat per correu electrònic. D'un senyor, José Manuel Cordero, diu així: buenas noches, señora alcaldesa, he visto en el bolletí que va a remodelar la plaza de la Vila. Ya que la van a arreglar, podrían volver a poner la fuente que había a la salida de la iglesia, ahora catedral. He puesto fotos antiguas de la plaza con la fuente y a la gente le gustaba mucho. Saludos. Y la veritat és que, bé, gent nostàlgica, maca la foto.
Sí.
Ens ha enviat una foto de fa uns quants anys, no?, quan aquesta font doncs, ocupava bona part de la plaça de la Vila. Remodelació d'un dels centres neuràlgics, no?, de la nostra ciutat, amb la catedral de fons. Què passarà amb aquesta plaça?
Bueno, d'entrada estem fent la remodelació no solament de la plaça, sinó també de tots els carrers adjacents, o sigui Pou de Sant Pere, el carrer Rectoria, el carrer de l'Església, Pi Maragall, perquè per nosaltres i per tota la ciutat ha d'entendre que hem de preparar la connexió del carrer també Pi Maragall o una vegada desmuntin les vies també del tren. En aquí la foto és té nostàlgia, amb una font que n'hem trobat i que no sabem on van a parar, per molt que hi hagi aquestes llegendes. Però ara, en aquest cas, el que estan fent és el projecte, un projecte material també adequat, que no rellisqui, que tingui també present també tota la part històrica en la que ens trobem. I aquí, d'entrada, no teníem previst posar una font, perquè totes les fonts modernes, sincerament, a mi aquestes coses no, trobo que no tenen la prestància que tindria. Si haguéssim pogut conservar aquesta font, llavors es dius, mira, però si la tenim abrigada o la tinguéssim en algun lloc, dius, la recol·loques de tal manera, perquè és cert que en aquells moments també la ciutat no tenia l'ocupació amb les festes que ara té aquesta plaça. Uh-huh. Recordem que les festes de tardor no hi cabem i tindrà que fer algun tema perquè hi ha perilla també el tema d'aforament. Llavors s'està fent aquest estudi. Jo no dic que no rotund, però que aquesta font no existeix. Llavors, és aquí fer una rèplica. Recordem que aquesta no era la primera font que hi havia una altra de la República, que no és aquesta, precisament, que aquella també es va treure i després es va posar aquesta altra font. Llavors, d'entrada, ara fem el projecte, estarem amb el tema de remodelació, i si es veu oportú també per al tema d'aforament i de mobilitat de la plaça, poder-ne posar una, abans que posar-la, faríem com estem fent també aquesta setmana a les Grasses, que estem fent un procés de participació, en aquest cas. Per què? Perquè hem ficat tres models del pont de les Grasses, que animo aquí a poder votar fins aquest diumenge, i aquest diumenge també hi haurà una festa en la part del Roserà i podrem saber quin és dels ponts dels tres que la gent empadronada a les Grasses vota, i estarem allà. Pues, si passés una cosa d'aquestes, també ho faríem. És una manera de que puguem participar. Ara tenim tres escultures del Plensa, que també en aquest cas s'està mirant i s'està parlant també amb ell. Si les deixem allà mateix, veu oportú moure-les. Llavors, tot és un procés que no és fàcil, entre materials i moviments d'arbres, que també n'hi ha alguns que porten més de 20 anys que no han crescut, i també la possibilitat també de modificar-los. Llavors, farem tot un estudi sobre aquest tema.
Per tant, no és un no rotund.
No és un no rotund, però
la que hi havia
aquella
segur
font
que no
hi és. I la de la República tampoc.
Hauria de ser una
nova. L'he buscada, he preguntat i he anat jo personalment a la brigada. On ho tenim, on hi ha? No hi és.
No hi és. Bé. Doncs anem a per una altra pregunta que ens envien per correu electrònic, en aquest cas el José Fernández. Envia el correu en nom seu i en nom de la Montse, perquè diu: hola, soy José y Montse. Primera pregunta, ¿cuándo se va a tirar la casa que hay en la estación vieja, por favor? Segunda pregunta, si van a hacer un túnel para el tranvía. Y tercera pregunta, ¿dónde va a ir la nueva estación?
A ver, José y Montse, un túnel para el tranvía no n'hi haurà. L'altra, la casa que hi ha on està...
On està l'estació antiga, l'estació vella.
M'imagino que...
On hi havia, vaja.
M'imagino que les cases són les dels ferroviaris. En aquestes cases dels ferroviaris s'està treballant ara en patrimoni de DIF per l'adquisició i per poder-ho enderrocar. Però d'entrada hi ha persones que estan visquent, és un tema de contractes que tenen aquestes persones a Madif, i aquí sí que l'Ajuntament està intentant mediar entre uns i els altres per poder arribar a un acord. I per l'altra, la tercera que m'has dit és de...
On anirà la nova estació?
La nova estació, perquè ens entenguem, sota terra agafa l'estació antiga i 200 metres lineals direcció cap a Sant Joan d'Espí.
Cap on hi havia l'aparcament abans.
Clar, perquè el que serà l'estació per sobre sí que està més desplaçada, però per sota terra, d'aquí que no es podia mantindre l'estació antiga, tenim dos pisos per sota, o sigui que tindrem l'estació, perquè ens imaginem com a Sants, més cap a davant d'on està el complex. Baixarem al primer pis, que serà la guixeta, per agafar els tíquets. Hi haurà una part museística també dels elements que s'han conservat, i agafarem el tren a la menys 2. I aquesta menys 2 té aquests 200 metres lineals d'andanes, que és el que ens demanava. En aquest cas, perquè puguem tindre més freqüència de trens, perquè vulguem o no, el pas a nivell aquí frenava poder tindre freqüències, i també es va eliminar, em sembla que la R1, perquè no podia passar, perquè teníem que haver tancat absolutament el pas a nivell.
Per cert, aprofito l'avinentesa per preguntar per l'estat del soterrament, com ho tenim, això?
A l'estat del soterrament, per l'altra setmana va venir també la delegada del govern de Catalunya, i ens van fer també una visita així a la passarel·la mateix, o sigui que no n'hi vam entrar, però que hi ha fases que estan al 75%, fases al 50%, ara també el mes de desembre vam acabar amb l'últim Consell de Ministres, que ja van a fer l'aportació econòmica per fer ja el procés de licitació de lo que serà l'estació i la seguretat de tot el que és el túnel, i en aquesta sí que són 15 mesos que diuen que segurament que començaran a l'abril. Fins aquí, en això bé. I per l'altre, tindrem les nostres problemàtiques, ara el nus guardià de problemes on tenim, en aquest cas, la riera la Riera Païssa. Llavors, aquí sabem que ja ens ha passat també en el pont de la Riera de la Salut, que quan passen per sota, doncs per seguretat, doncs van aturant coses. Llavors, aquí estarem aquí pendents de tot, però que tot apunta que a finals del 26, jo sempre dic que al finals del 26, si és abans perfecte, a finals del 26 tindrem la inauguració.
Molt bé. Doncs seguim, en aquest cas parlem de mascotes, també és una pregunta que ens arriba a través del correu electrònic, ens l'envia el Giancarlo. Diu, bon dia, senyora alcaldessa, atès que la població de mascotes a Sant Feliu està augmentant, això està generant una nova necessitat. Què fer amb les nostres mascotes quan moren? Actualment només tenim molt pocs establiments privats que ofereixen un servei de defunció de mascotes. M'agradaria saber si teniu previst aquest servei per part de l'Ajuntament per als propers anys. Moltes gràcies anticipadament per la vostra resposta.
Bueno, Joan Carles, jo també he sigut de tindre mascotes, també he tingut que portar a incinerar el meu gos en el veterinari, que és el que fem tots i totes. El que sí que és cert que és el després, no? El després tenim aquí a la comarca Torrelles de Foix, que també tenen com un cementiri de mascotes, que crec que és important, ja que hi ha hagut aquest precedent i ho tenim a la comarca i ho tenim a prop, és que tots i totes que desitgem tindre la mascota, que la puguem anar a visitar i que tinguem aquest dol, perquè moltes també la gent més gran forma part de la seva família, perquè igual ja no tenen a ningú o estan sols. Llavors és una manera també de no solament de donar la mascota al veterinari i que faci el procés, sinó que a més pots tindre també aquest altre moment, no? D'anar a visitar o de saber que estan allà.
Molt bé. Doncs anem a recuperar algunes preguntes que ens havien quedat pendents perquè el passat mes de desembre, com bé sabeu, hem fet una aturada tècnica per canviar les nostres taules de so i per, en definitiva, sonar millor. Esperem que sigui així, almenys nosaltres ho notem, eh?
Nosaltres ho notem entre nosaltres. Jo espero que vosaltres que ens escolteu des de casa, segur, tots i totes, pues que segur ens que pugueu escoltar bé. Ha sigut una inversió important per part de l'Ajuntament de que tinguem els mitjans adequats. Sabem que tot el tema tecnològic també avança i va canviant i que el nostre tècnic de so, que també està a l'altre costat, també, a part de tindre més pantalles i passar de l'analògic, que també s'ha de...
Sí, el pas a digital.
A pas a digital, segur que ja en pocs dies ja també ho té per la mà. Tots els canvis sempre és allò. Ai, però...
Manel està com si tingués sabates noves.
Li ha portat els Reis. Comencem el gener amb els Reis, que també ens ho han portat, i és una manera... Recordem que la ràdio és una font de participació i de transparència també de la ciutat.
Doncs, com dèiem, durant el mes de desembre no vam tenir oportunitat de fer aquest espai, per tant, hi han quedat algunes preguntes guardades al calaix, el desenvolvem i...
Molt bé.
I les traiem ara mateix. Una pregunta que ens arribava per correu electrònic. Ens l'enviava l'Eidània. Bon dia, senyora alcaldessa. He parlat amb diversos veïns del barri i ens preocupa que al carrer hi hagi cotxes vells abandonats, que a banda d'això ocupen llocs útils perquè puguem aparcar. Precisament fa un temps, al carrer Matilde Bertran i Calopa, hi havia un cotxe que portava molt de temps abandonat. Va venir la policia local a verificar-ho i ens van comentar que havien de fer comprovacions abans de donar-lo de baixa definitivament. En fer-ho va passar un temps bastant llarg. Per això li pregunto, com a màxima autoritat del municipi, està previst en un futur pròxim que hi hagi un servei públic de recollida de cotxes abandonats perquè aquests siguin traslladats a un lloc específic, evitant així ocupar el carrer als veïns? I, per altra banda, pel que fa al servei de recollida de mobles i objectes diversos, tot i que hi ha disponible un telèfon al contenidor perquè passin a recollir-los, que, segons diu l'Eidània, ningú utilitza perquè sempre veig els mobles i trastos a la vorera, li pregunto, té previst que es restableixi el servei de recollida com es feia abans amb una periodicitat d'almenys un cop per setmana? I ens diu que és l'Eidània García, alumna del curs de català del Centre Cívic Les Tovalloles. Moltes gràcies i rebi una cordial salutació.
Pues gràcies, Dània. T'agafo ja per l'última. No tenim un contenidor de mobles per deixar. El deixem al carrer perquè tot just començar amb l'equip de govern nou, el que vam fer va ser, si entrava jo el mes de juny finals, el mes de juliol ja ho teníem en marxa, el telèfon I, a més, tenim també per internet que pots buscar-te el dia que et vagi més bé per deixar els mobles. Donem un servei més, que és venir-t'ho a buscar a la porta de casa a partir de les 10 de la nit, que és quan s'han de treure. I vull agrair des d'aquí, des de la ràdio pública, aquestes 7.000 persones que han trucat i que ho han fet bé. No es poden deixar els mobles on estan els contenidors d'escombraries, perquè si no, quan venen a buscar alguna de les fraccions,
dificulten
i la tenen que deixar sense poder recollir. Uh-huh. Llavors, on ho han de deixar és anar a la porta de casa seva o anar a la cantonada, si és més ampla, que això ja li diu també les persones que la tenen, que són les persones de la UAC, i han fet un bon servei. Cada vegada es veuen menys mobles deixats indiscriminadament. Això vol dir que hi ha algunes empreses, l'altre dia també em va venir un senyor, diu, és que m'han posat a mi una sanció quan l'empresa s'ho tenia que endur. Dic, doncs vostè ara el que té que és dir-li a l'empresa que li pagui la sanció, perquè vostè va pagar perquè se li endugués i no ho deixés en el carrer. En canvi, ho va deixar en el carrer amb la mala sombra que hi havia l'etiqueta de la persona i també el número del carrer i pis que vivia. Llavors, aquí hem de vigilar molt quan ens venen a buscar els electrodomèstics, quan ens venen a buscar els matalassos o el sofà, que ens fan pagar, i després s'ho han d'endur, però hem de controlar que realment s'ho enduguin o ho deixin en el carrer. Aquestes empreses ho han de deixar a les deixalleries. Llavors, no tornarem al model d'abans, perquè era una disbauxa absoluta. D'aquesta manera tenim els carrers i places nets, de voluminosos, i tenim un servei que està molt valorat ara en aquests moments també, perquè pots organitzar-te el dia que estigui lliure per poder-ho treure i t'ho venen a buscar a casa. Llavors és això d'anar un dia, que ho treies un dia i ho treies un altre dia via amunt, via avall, i després el camió no sabia on tenia que anar, anava donant voltes que contaminava la ciutat. O sigui, d'aquesta manera som més sostenibles i més eficients i eficaços. Jo crec que en aquí això. I per l'altre, el que em comentava era l'altre...
Els cotxes vells abandonats.
Vale. Els cotxes vells abandonats és un dels temes que... cotxes, bicicletes i motos. Tot el que és el tema de vehicles, i el que tenim en aquests moments és que del 2024 hem retirat 95 vehicles, entre una tipologia i unes altres. Què no podem fer com a policia local, ni que tinguéssim un altre mitjà, és treure un cotxe que tu el veus allà aparcat igual dos mesos. Aquella persona igual se n'ha anat de viatge o ha passat alguna cosa i ha tingut un familiar malalt i no ha pogut tornar, i llavors la responsabilitat és que nosaltres ens posem en contacte. Una vegada ens aviseu els veïns, que és important que ens aviseu, o perquè passa la policia i veu que realment les rodes estan malament i veu una deterioració, el que fan el primer és buscar quina és la persona que està al seu nom aquest vehicle. Comentar que totes aquelles persones que tenen el vehicle al carrer, si ens avisen que renuncien a tindre'l, ho tenen gratuït i la policia s'ho endú i no tenen que pagar res, que això és un altre. Que a vegades hi ha gent que el deixen allà, l'abandona perquè no té els diners per poder fer el desballestament del vehicle. Si ens truquen i truquen a la policia local, la policia local el ve a recollir si vostès renuncien, i gratuïtament. Llavors, també és una manera de que tots puguem participar també en el que és anar a la ciutat.
Molt bé. Doncs crec que la Idània estarà satisfeta amb la resposta, no? Força exhaustiva. I passem a una altra pregunta que també ens arriba per correu electrònic. Déu-n'hi-do, les preguntes que han arribat aquests darrers mesos. Ens la fa l'Abel. Diu, benvolguda alcaldessa, m'agradaria seguir l'actualitat política del municipi, que això ja és d'agrair, això ja és una apreciació meva, però en moltes ocasions fer-ho esdevé complicat, especialment pel que fa als plens municipals. Tot i que al web de l'Ajuntament es poden consultar les videoactes, considero que no es tracta d'una plataforma pràctica ni accessible per a la ciutadania en general. Municipis del nostre entorn, com Sant Just d'Esbert, retransmeten els seus plens en directe i els fan disponibles a través de YouTube. Aquest sistema permet que qualsevol ciutadà pugui accedir-hi fàcilment des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment. Quina és la seva opinió sobre la possibilitat d'implementar un sistema similar al nostre municipi? Moltes gràcies per la seva atenció i bones festes. Cordialment, Abel Marín.
Pues gràcies, Abel, per voler estar al dia. Jo crec que és importantíssim. Sempre, i quan venen a buscar o a veure els nens també a la sala de plens, també els hi dic, podem vindre cada dijous últim de mes, si no, també ho podem escoltar per la ràdio municipal, que ho teniu a mà i es podeu escoltar del principi al final. Qui ho vulgui veure, sí que és cert que ha d'anar a la web de l'Ajuntament i ja té allà l'enllaç que ho pot seguir, no fa falta la videoacta, perquè la videoacta sempre és del ple anterior, i no podem anar a YouTube perquè a YouTube pots modificar el ple que estàs escoltant. I a més amb les intel·ligències artificials encara més. Llavors, com que nosaltres tenim videoacta, com s'ha pogut comprovar, l'Abel ho ha pogut comprovar, és el que dona la màxima seguretat per part també del secretari del que hi ha hagut. Fins que no hem tingut les videoactes, fèiem l'acte a mà. Recordem a la nostra última secretària que també ho feia també tot escrit a mà i després també ho traspassava, no? Llavors, aquí tenim videoacta d'aquesta manera perquè es dona fe del que ha passat jurídicament. Per això no podem anar a YouTube. El que sí que és cert que si no et poses a anar a la web de l'Ajuntament, et poses en el ple i cliques, el que sí que hem demanat és que a la pàgina puguem tindre una que sigui més visible i no tinguis que anar a buscar en aquest cas el ple, sinó que ho tinguis, vols seguir el ple, almenys quan és ja l'últim dijous de mes, si no l'hem modificat perquè en unes festes o alguna cosa d'aquestes, que puguis clicar directament. Però és per això, és per seguretat i no, per això no podem anar a la plataforma YouTube.
Molt bé. Doncs anem a per altres preguntes que ens han arribat al llarg d'aquests dies. La següent pregunta ens la fa el Xavier Casas. Bona tarda, senyora alcaldessa. En primer lloc, agrair-li el servei i l'atenció que ens ofereix, inclosa des hores. Des de fa uns quants mesos, entre les 7 del matí i les 9 de la nit, de dilluns a diumenge, passo 4 vegades per davant de l'edifici de la policia local. El 99% d'aquestes vegades, dels 16 vehicles que disposen, també comptabilitzo els dos no rotulats, només patrullen dos cotxes. Això vol dir que al llarg d'un dia, entre els tres torns, només estan en actiu més o menys 15 agents. Fins a arribar als 48 agents que vostè diu, és normal que hi hagi més o menys 30 inactius? Estic totalment d'acord que els agents que treballen de nit o de cap de setmana tinguin una compensació de dies festius o de salari, però fins a arribar a aquest nombre, s'imagina que en lloc de ser un servei públic fos una empresa privada? Crec que el nombre de 48 agents ha de ser erroni. Amb aquestes dades, el cos de la policia local no ens pot oferir una seguretat proactiva, només ens pot oferir una seguretat reactiva, a esperar a que els fets succeeixin. Però penso que una ciutat com la nostra no s'ho mereix. Així passen les coses que passen, i en cap cas estic dient que els agents de la policia local no siguin professionals, però amb el nombre d'agents actius que són i els mitjans que tenen, prou feina fan. Només felicitar-los. Salutacions. I, com a postdata, diu que si hi ha qualsevol dubte respecte al seu escrit, si ho creu, poden tenir una trobada.
Molt bé, d'entrada, a disposició per tindre una trobada i amb el sergent també de la policia local perquè li pugui ampliar també la informació igual més fehaçent que li pot fer l'alcaldessa. L'únic que l'alcaldessa li pot dir que no tenim 48 agents, que en tenim 60. Que no solament és controlar els vehicles que tenim en el carrer, això vol dir que estan patrullant o que n'hi ha X en aquest cas, sinó que estem atenent a víctimes dintre de les seves cases, que a més patrullem a peu, que tenim la part administrativa també en aquest cas de la policia local, no solament és un dels efectius que poden estar amb els vehicles, siguin logotipats o no logotipats, vagin d'uniforme o vagin de paisà, que també en tenim, sinó que a més donem un servei proactiu a la ciutat, per això som una de les ciutats que dona seguretat per ser proactius, el treball continu que s'està fent amb les associacions de veïns i veïnes. Sí que fins que no hem tingut els 60 agents efectius no hem pogut fer el patrullatge a peu de policia de proximitat a tots els barris i estan totes les setmanes de dilluns a divendres i cap de setmanes que també en tenim externs que també poden estar allà treballant. Llavors, si vol una mica més ampliació del que jo ara li he comentat, però que pot estar tranquil, que és una ciutat segura, que donem resposta, que tenim 60 efectius, no 48, que són els que hi havia anteriorment, i que, a més, vam presentar l'altre dia més unitats, sobretot una unitat mòbil, també per donar respostes a la ciutat, que, no, que és una furgona gran. Hi ha també motos, en aquest cas, que també han modificat tot el tema de mobilitat, però també a nivell personal tots també tenen totes les seves necessitats ara cobertes des que ha entrat aquest equip de govern, perquè teníem les armes, portàvem 25 anys, uh-huh. El xalet costa un poc, tots entenem que, com a la ràdio, que per poder fer i treballar bé, doncs necessitem adequar els mitjans. Hem adequat els mitjans i, a més, ara treballarem i estem treballant també per la nova, el nou espai per la policia local, uh-huh. Perquè també tinguin un nou espai que és el que per donar respostes també a totes aquestes necessitats.
Uh-huh. Ens pots avançar alguna cosa d'aquest nou espai?
Tindran dos espais, un de proximitat al mig de la ciutat i un altre, en aquest cas, més cap amunt d'on estan els Mossos d'Esquadra, que allà també tindran també equipament.
Uh-huh. Molt bé. Doncs seguim, en aquest cas, amb un correu que ens envia el Ferran. Diu, hola, Cornellà disposa des de 2022 de dues biblioteques públiques amb sales d'estudi obertes 24 hores. A banda, també disposa del City Lab, on es pot anar a estudiar les 24 hores. Sant Feliu podria disposar d'algun d'aquests serveis tan important per a l'èxit acadèmic dels estudiants de la capital de la comarca? Gràcies, Ferran.
Molt bé, el City Lab paguen 3 euros per poder estar estudiant les 24 hores. Ho tenen segregat. Nosaltres no tenim un espai en aquest cas segregat. Si obrim un equipament, és tot l'equipament. Tenim una biblioteca pública. Cornellà n'ha augmentat dos, no en el 22, sinó ara fa, no sé, en el 23-24 que l'han acabat. Sembla que la van inaugurar el 13 de juny o alguna cosa així. I en allà tenen que per poder estudiar no tenen ningú físicament. O sigui, tu pots obrir una part de la biblioteca i l'altra queda tancada, però tenen l'obligació de tindre l'app M7, que és de seguretat i geolocalitzat, perquè la policia, si hi ha algun problema mentre estan estudiant les 24 hores, hi pugui acudir. Llavors, nosaltres, el sistema que tenim de la nostra biblioteca, no podem obrir la part de baix de la biblioteca, uh-huh. Perquè es queda tota la biblioteca oberta. Això és normal quan fas ara les biblioteques noves, no? En aquest cas estem també, volem treballar per poder tindre també, quan la nostra ciutat tindrà 50.000 habitants, amb tot el que parlàvem ara fa un moment del soterrament, només amb els habitatges que ja sorgiran de la zona nova, que són uns 3.000 persones, estem ara quasi bé 47.000, llavors s'ha de treballar en tindre nous serveis. Però sí que tenim el casal de joves, que sí que també obrim. Recordem que els Nadals s'ha obert, que tenim també espais d'estudi en els centres cívics, a Tovalloles, Mas Lluí, que obrim també biblioteca i obrim també el casal de joves en les èpoques d'examen, que això vol dir que tenim que tindre personal. Uh-huh. Perquè no podem segregar-ho i ens obliga a tindre personal físic en allà mentre tinguem oberta aquests espais. Que hem d'estudiar i que hem de fer canvis en aquest sentit, també, però hem de disposar que l'espai pugui segregar-se. A mi tindre els espais aquests em crea una certa angoixa de tindre només o videovigilància, en aquest cas ha de ser una M7, que funciona perquè ens geolocalitzin a on estem, però bueno, l'estudi per poder fer aquests espais jo crec que són importants també que ho tinguin. Cada vegada les cases també a vegades són petites, les circumstàncies d'estudiar a dins de casa pues, és més complexa, uh-huh. Però que jo animo que puguin anar a tots els centres cívics que tenim, el casal de joves i la biblioteca, que també fem tots aquests, en l'època dels exàmens, ampliem l'horari i estan cuidats perquè tenen personal també físic.
Molt bé. Un altre correu. Ens l'envia en Josep Maria Ricard. I parla de sanitat, en aquest cas. Em dirigeixo a vostès com a organisme més proper al ciutadà davant l'oblit per part d'entitats de més poder institucional. El motiu és que estic molt desanimat per part de la sanitat pública d'aquest municipi. En el meu cas, des de fa 2 mesos, el meu metge de capçalera es va jubilar i des de llavors no m'han assignat cap metge. La resposta per part de l'atenció de l'ambulatori és que m'atendrà qualsevol metge i quan pugui. Això no m'havia passat mai amb tants anys que ja tinc i el pitjor és que, a més, avui m'he trobat amb un conegut, i m'ha dit que el seu metge també se'n va. Això el que provocarà són retards molt llargs perquè puguin atendre't i, pel que veig, serà insostenible i mala atenció segura. Imagineu-vos si en xarxes socials i, a més, intentaré contactar amb mitjans de premsa. Si manifesto aquest problema, serà una població a la qual ningú voldrà venir i per mi és preocupant. Prego que puguin actuar des d'aquest organisme per poder revertir aquesta situació.
No li puc comentar que anirà a parlar la seva petició a lo que és la directora de la zona, que en aquest cas és la senyora Lourdes García, que porta tot l'àmbit sud, en aquest cas sanitari. M'imagino que les jubilacions o els canvis de desplaçaments, pues, fins que si l'administració pública per fer el canvi també triguem uns mesos, el que per un costat em quedo tranquil·la és que el poden atendre un metge o un altre en necessitat fins que no li tornin a adjudicar també un nou metge. La meva mare també m'ho explica i no està aquí, Sant Feliu, està a Mataró. Per al que sí que tenim problemes és en municipis més petits que els metges no hi volen anar. No és el cas de Sant Feliu, que tenim especialistes. En la Rambla tenim especialistes. Pot haver-hi aquest tema de moviment, que és lògic que hi hagi, o per jubilacions, o per tema familiar, que vulguis estar més a prop d'on vius. I també ho dic perquè precisament avui s'està fent en un dels tribunals el tema del projecte del trasllat del Cap Rambla i s'està veient un tema de tribunals d'arquitectes i de més com ha de ser. Si ens desplacen el que és el Cap Rambla, on estarà la Rambla, i a més ens faran un centre d'urgències i a més tindrem el cas en allà, és impossible que ens facin un equipament sense la dotació indispensable i necessària, que en aquest cas són els doctors i doctores que ens han d'atendre. Sí que passa en pediatria i passa en ginecologia, en el que és en la nostra comarca, però està passant en poblacions més petites. Per què? Perquè els metges cobren més diners treballant a l'hospital que treballant a la primària. I això és un dels temes que ja ve aquí, que l'arrosseguem, i és un tema que espero que es pugui treballar de diferents maneres. Per al MIR, sempre explico una cosa com fàcil, no? Un pilot no pot estar si no té el carnet de les hores de vol. Pues que els hi fas ajudin a fer que tenen que passar per primària abans d'anar al tema hospitalari, no? Si no, ens passarà com a Anglaterra o altres països, que realment només tindrem infermeres de família, infermeres pediàtriques, i fins que no et veu el metge és perquè la cosa està molt complicada. Aquí no ho tenim. Tenim una sanitat pública que, vistes el que estem veient en els altres països d'aquí al voltant nostre, no fa falta anar molt lluny, tenim una gran sanitat. El que tenim aquesta la problemàtica de, en aquest cas, la lleugeresa administrativa de poder fer els canvis, però que no pateixin per Sant Feliu, perquè si no, no ens farien aquest trasllat ni tindríem un centre d'urgències juntament amb el Cap Rambla.
Molt bé. Doncs fem una petita pausa. Recordem les vies de contacte que teniu per poder adreçar la vostra pregunta aquí al programa. Escoltem una miqueta de música i de seguida seguim responent a tot aquest seguit de preguntes que ens heu fet arribar a través de tots aquests canals.
Vols fer una pregunta a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell? Fes-la arribar a les xarxes socials, al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat, al telèfon 93 666 69 85 o al WhatsApp 608 183 751.
Shining sun means new start. It's time for me to face my fate and follow my heart. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home.
105.3 FM.
Escoltàvem justament a Ramon Mirabet, aquest santfeliuenc que el proper mes de març presentarà nou disc. Ja tenim ganes, Lourdes, d'escoltar el nou treball d'en Ramon. Tindrem oportunitat de parlar, no en aquest programa, però o sí, qui sap,
igual no, algú farem pregunta. El mateix que li deia la Coming Home, no? Pues que vingui a casa.
Molt bé, que vingui a casa i que actuï, fantàstic. Ja ho ha fet.
Ja ho ha fet.
No ens podem queixar. Seguim donant resposta a aquestes preguntes que ens han fet arribar els oients de Ràdio Sant Feliu i la ciutadania en general. Una pregunta que ens arriba per correu electrònic també, que ens envia l'Enrique. Diu, bon dia, el motiu de la present és fer una consulta sobre un problema que tinc com a persona amb problemes de mobilitat quan vaig al Cinebaix de Sant Feliu, del qual en soc soci i vull accedir a les sales del pis superior. Tot i que hi ha ascensor per pujar-hi, les escales impedeixen que pugui entrar amb l'escúter caduc, fent impossible poder accedir-hi. Consultat a les persones que tenen cura del cinema, m'han dit que estan sol·licitats uns elevadors, com els de la sala 1 de la planta baixa, i que estan esperant la resposta de l'Ajuntament. Voldria saber si està previst posar-los aviat, a curt termini, ja que, mentrestant, persones amb mobilitat reduïda només podem accedir a les sales de baix quan hauríem de tenir la facilitat de poder entrar a totes. Alhora pregunto, hem de pagar la mateixa quota de 50 euros l'any igualment, no tenint les mateixes oportunitats?
Bueno, jo crec que hem de reflexionar i pensar que som una ciutat. Tindre un cine municipal, que és municipal la sala, que va ser un esforç per part de l'Ajuntament i que segueix sent un esforç per part de l'Ajuntament. Recordem que seguim pagant la llum, vam assumir la hipoteca. I llavors el que ens hem trobat en aquests moments és que tenim que fer complir, primer de tot, les normes de seguretat d'incendis. I això és primordial, perquè si no és que tindríem que tancar fins i tot totes les sales. Llavors ho estem fent en tres fases, són molts diners, i en la primera fase també volem que les sales de baix tinguin també uns lavabos adaptats, que és de les coses que tenim la plataforma aquella elevada, però tenim que tindre els sensors d'incendis i tenim que tindre també el que són els lavabos adaptats. Quan fem les fases 2 i la fase 3, tindrem que, hi haurà moments que esperem poder agafar els punts aquests de poder tancar en èpoques d'estiu o en època més d'hivern, perquè tindrem que inifugar estructures. O sigui que hi ha tot un gran treball. Es van posar els ascensors, és cert, amb l'escúter, no li puc dir, però en cadira de rodes sí que pot arribar a alguna de les sales perquè et quedes a la part de dalt. I es va fer perquè puguis passar amb un passadís i et quedes a la part de dalt. Llavors, jo no sé si a totes les 7, que tenim la gran sort de tindre 7 sales, que això també és important, no recordem que no tots els cinemes dels municipis, si encara els hi queda algun cinema, en tenen tantes, i podem tindre aquesta gran sort. I l'altra és mirar si realment pot arribar amb l'escúter, deixar l'escúter en un costat i poder estar a la sala de dalt. Jo també ho comentaré amb els del... amb els que estan de responsables en aquests moments, però que sàpiga que per part de l'Ajuntament tenim que procurar primer és amb la seguretat dels veïns i veïnes i de tothom que vulgui fer servir les sales, i en aquest cas a la part de baix ens toca fer aquest primer treball de lavabo adaptat, que també...
És un tema d'accessibilitat.
És un tema d'accessibilitat. Per l'altre, no farem la millora d'on està la zona de bar i així, perquè la prioritat és, en aquest cas, la seguretat i les sortides d'emergència, que és el que treballarem primer. I en aquestes tres fases sí que ja podrem fer-ho, però recordem que les tindrem que anar fent pausadament. O sigui, aquest 2025 comencem aquesta primera fase, 2026-2027, perquè la part econòmica serà gran.
Molt bé. Doncs passem a una altra pregunta que ens arriba per correu. En aquest cas ens l'envia la Laura Clark. Diu així, buenos días, me gustaría saber si se van a recuperar las plazas de Pató y Adeu en la calle Carles Buigas. Se repintaron cuando hicieron recientemente el innecesario y prescindible carril bici, eliminando estas plazas. También saber, riem perquè fa gràcia als comentaris, no? La gent opina, no? També és lliure d'opinar, i és cert que aquest aquest carril bici genera polèmica. No sabem per què, però sempre acaba sortint a tots els programes aquest carril bici. En tot cas, segueixo. Se arrepintaron cuando hicieron recientemente este carril bici, eliminando estas plazas. También saber si hay algún tipo de control de los vehículos de incívicos que lo dejan allí aparcado todo el día sin respetar el horario escolar. Muchas gracias por su atención.
Bueno, anem per parts. El carrer Mas Lluí, que es va ampliar les voreres i es van fer més grans, allà no hi havia petó i adeu, i com vam entrar a governar van posar el petó i adeu. El que m'està comentant de Carles Buigas és que els cotxes aparcaven en doble línia, que també sabem que en doble línia, perquè estava gran. S'ha posat el carril bici, però no s'ha tret cap plaça d'aparcament, perquè els cotxes, en vez d'estar arrambats a la vorera, estan separats pel carril bici, o sigui, els tenim. El que sí que he demanat, que en el mateix carrer Mas Lluí poguéssim tindre també tres places més, en aquest cas del petó i adeu. I sí que la gent no pot estacionar i que ha de ser cívica, que el petó i adeu és poder deixar el nostre fill, la nostra filla, el nostre net o la nostra neta, o nebot o neboda, que el puguem entrar fins a la porta, tornar a agafar el cotxe i marxar. En aquest cas, el que sí que li puc dir és que ampliarem, traurem unes tres o quatre places, que també veiem que hi ha un tros que ho podem fer, els veïns podran aparcar a la nit en aquell espai, no en el petó i adeu que està enganxat tant a l'escola, sinó que serà en un altre costat, i que per l'altre que entengui que no hi havia cap petó i adeu en aquell espai, que el que la gent el que feia era aparcar doble línia, i doble línia també hem d'entendre que tampoc és la manera de fer-ho. I en aquí, pues, jo crec que amb això també ens ajudarà. I l'altre és demanar el civisme a les persones de que puguem accedir en aquest espai. Bé, passa amb algun petó i adeu d'alguna altra escola, que després també tenim problemes, que la gent deixa el cotxe aparcat i després sí que tenim que avisar la policia local, trucar i sancionar. I esperem no arribar en aquest punt.
Molt bé, doncs passem a una altra pregunta que ens arriba per correu. Ens envia Chus i diu així: buenas tardes. Me gustaría cambiar las ventanas de mi domicilio habitual para mejorar la eficiencia energética y como el coste de la obra supera los 6.000 euros, debo hacer una comunicación previa a obras, ya que no es suficiente con el asabantat. Esto comporta que debo pagar una tasa al ayuntamiento del 6,5%. 4% de ordenanza número 5 y 2,5% de ordenanza número 10. Sobre un presupuesto de 7.500 euros, se llevaría unos 500 euros adicionales el ayuntamiento por no hacer nada, ya que esta petición no requiere de proyecto técnico ni documentación adicional al asabantat. Si viviera en Cornellà, el coste sería de 0 euros. ¿Le parece coherente esto a la señora alcaldesa? ¿No se debería fomentar desde el ayuntamiento que los vecinos de San Feliu mejoren la eficiencia energética de sus viviendas, como se está apostando desde la Unión Europea? Gràcies.
Bueno, comentar-li que el 2,5% precisament aquest ajuntament el bonifica perquè puguin fer precisament el canvi de finestres, en aquest cas perquè sigui més eficients i més sostenibles. El de l'ICIO és cert que no, el del 4, aquest 4% no el té. Per l'altre, jo l'animo a poder aportar això, igual que estem pagant, que a vegades em pregunten per què serveix pagar l'àrea metropolitana, l'impost que paguem. Doncs precisament per això, perquè pot adreçar-se al Consorci Metropolità, dir que ha de canviar totes les seves finestres i tindrà també ajudes i subvencions. El mateix que les persones que es volen canviar la caldera per el tema de perquè és vella, perquè sigui sostenible, fer tot el tancament d'un habitatge o de tot un bloc també es pot presentar. Llavors és important que la ciutadania també sàpiga en aquest cas on adreçar-se. És cert que l'ICIO, que és aquest 4%, nosaltres el fem en aquest cas en plaques. amb plaques fotovoltaiques. Sí que ho fem, però amb plaques fotovoltaiques. No és que, al contrari, estem fent que la gent també pugui anar fent que les seves cases cada vegada siguin més sostenibles. I en aquí, quan ara puguem fer tot el tema del planejament nou del que serà tota la zona central, no hi haurà cap edifici que no estigui sostenible i que tingui intel·ligència, en aquest cas, amb tot el que són pues, tema llum, tema aigua, totes les necessitats. Serà una zona bastant, per no dir tota, serà Smart City. Tindrem controlat tema faroles, tema de rec, tema semafòric. Jo crec que és important que tots i totes cada vegada hi anem treballant. Però sí que és cert que nosaltres fem el 2,5% en aquest cas que tindrà de bonificació de la taxa. A l'ICIO no podem fer, que l'ICIO el fem per plaques fotovoltaiques i que l'altre l'animo que el consorci, ja que també entre tots i totes paguem impostos, que també ens veiem beneficiats.
Molt bé. Anem a una pregunta que ens ha arribat a través de Twitter, una piulada que ens han fet. Hola, volia preguntar a l'alcaldessa si es podria obrir el tram de vorera que va des de l'antiga estació a la nova pel carrer Constitució. El Parc Nadal no sempre està obert, per exemple, tancat per vent molts dies, i la gent amb mobilitat reduïda, nens petits, recordem que hi ha escoles al costat, gent molt gran, hem de donar la volta sencera al parc i és un problema. Seria d'agrair valorar aquesta proposta. Gràcies. I aquesta és la proposta que fa doncs, l'Angie.
Angie, ens encantaria perquè si fos per l'Ajuntament, per l'equip de govern, per aquesta alcaldessa, ja estaria obert, no s'hagués tancat. Però com que és en zona d'obres, no ens deixen. Recordeu que es havia demanat que es tanqués i el vaig tornar a fer obrir i vaig dir que no el tanquessin fins que no fessin realment l'obra. I el vam tornar a obrir i teníem tota aquella vorera per poder passar. No es pot fer, és zona d'obres i ho vaig demanar-ho, per zona d'obres i no ens deixen. Entenc la dificultat, entenc que no és per vent, per pluja, el que sigui, el parc, quan estem ja no a la prealerta, sinó amb alerta, tenim que tancar tots els parcs, sigui aquest i sigui el Palau Falguera, que també tenen que donar la volta. Entenc la dificultat i que s'ha de poder passar pel carrer de dalt per poder accedir tant a les escoles com per anar també a l'estació provisional, que també m'ho han dit. Quan millori tot el tema del soterrament i que cada vegada puguin alliberar, pues ens deixaran poder accedir a més espais. Ara, en aquests moments, no ens deixen.
Pregunta que ens arriba a través de WhatsApp. Ens refà al José Antonio. Mi nombre es José Antonio y vivo en el barrio de la Salud. No sé si la alcaldesa se ha fijado en las fachadas de su ciudad y cómo las empresas de telefonía las tienen llenas de cables sueltos, cajas abiertas, cables colgando en algunas veces llegan hasta el suelo. Bueno, que estas compañías hacen lo que les da la gana. ¿No cree que tendrían que poner una canalización por donde pasa el cableado? Creo que habría que haber alguna manera de controlar a estas empresas y que instalen su cableado por una canalización y así tener unas fachadas limpias. Muchas gracias.
Pues yo le tengo que donar toda la raó, porque es de las cosas más horrorosas que hay. Tenim una problemàtica sobretot amb Telefònica. Amb el tema de llum ens passa quan no tenim els espais especificats o com hem pogut arreglar també l'Aurea Miró en el seu moment, que llavors ja posem nosaltres la canalització perquè passin ells. És que, a més, tenim que fer aquestes altres actuacions. Però sí que cada vegada més veus la façana que per molt que tinguis una regleta posada, en aquest cas, per molt que sigui regleta posada, vas veient que cada vegada en posen més. El problema d'això és que, no, ho dic perquè a mi també em va passar, que t'ho posen quan no estàs a casa. Perquè quan hi ets, tu pots prohibir que passin per allà, perquè és la teva façana, en aquest cas. Però jo m'he arribat a trobar fins i tot la unitat enganxada en la meva paret i després no poder retreure, per molt que rondinés i per molt que estiguis. És cert que des de l'Ajuntament ara ens estem posant molt durs amb el tema aquest i estem parlant amb les companyies. Però jo també demano que quan vegin que també poden decidir que no es passa per allà i que tinguin la dificultat, perquè és que realment ser del barri de la Salut i ser precisament del carrer, que és el carrer Sacramento, que va haver-hi també uns veïns i veïnes que em van venir a veure, van poder arreglar i van poder fer que en vez d'estar penjant, que els posessin bé. Llavors, si em vol passar també en quin carrer està, doncs que cap problema, que ens ho enviï, i nosaltres posarem que les nostres tècnics i tècniques de l'Ajuntament també es posin en contacte amb la companyia, que no poden deixar els cables penjant.
Uh-huh. Molt bé. El Víctor ens envia també una pregunta per WhatsApp. Benvolguda alcaldessa, els veïns estem amoïnats per la resposta que vau donar a la pregunta sobre els habitatges al pàrquing de la Rambla. No entenem ben bé on estarien els habitatges. A la zona de l'actual pàrquing entenc que no, ja que, segons sabem, aquell espai va ser cedit per un particular a l'Ajuntament, només per ús públic i per a la ciutadania. Així que entenem que edificis no seran.
Primer, el privat no ho va cedir al municipi. El van expropiar de mala manera, que és el senyor Sairac. El van expropiar de mala manera, li van tirar la casa i en aquest cas ell va dir que, bueno, que si d'alguna manera es feia que un parc o es fes el que fos Sairac. Val? Això de primera mà, perquè existeixen les actes notarials i les actes també, sembla que era l'any 75 o així, que es va expropiar una casa que en aquests moments seríem després de Barcelona, pues, l'espai turístic més important que hi hagués a Catalunya, del que teníem aquí, que li dèiem la Torre dels Dimonis aquí a la ciutat, però teníem, pues, tindríem com un Bomarzo d'Itàlia. No el tenim, no podem dir que ara tirar enrere. Mira, quan estava jo de regidora de Cultura, vam fer una exposició precisament de Sairac al Palau Falguera, que els vaig anar a veure, i em va agrair que almenys algú per primera vegada es dirigés amb ells i vaig demanar disculpes per el que jo no havia fet i per el que ens hem trobat, però sí que refer una mica amb aquella exposició tan important que va ser per la ciutat, no? De tornar a posar aquell patrimoni que pues, s'ha perdut, però que també l'hem de posar en valor. Ara, en aquells moments, pues, a Irak podem veure-ho a Diagonal amb Enrique Granados, que són els dos edificis que també encara consten del mateix Sairac. Josep Manuel Serra, Sairac, es deia, que era també com alumne de Gaudí. Era tan important com això. Dit això, el que hi haurà en aquell espai és zona d'equipament. Com a zona d'equipament podrem tindre una part que estarà al cap Rambla, que es traslladarà davant. O sigui, tot el que seria Rambla, perquè ens entenguem, hi haurà el Juan Carlos Navarro, el cap Rambla, un tros de parc, val? Que farà la unificació amb el carrer Girona i que podrà continuar. Estarà allà també projectat el que serà el Teatre Municipal Auditori i Escola de les Arts, projectat, perquè no crec no podrem fer-ho en aquesta legislatura, o sigui, tot no es podrà acabar en una legislatura, perquè ens queda fins al 27, espero poder continuar, almenys per poder veure-ho i continuar construint. No hi haurà edificis, l'ampliació del complex, piscina exterior, i per lo que és la façana de la que serà l'estació, perquè ens entenguem, és on estan les vies ara del tren, serà la façana, estarà l'estació nova i allà tenim que crear façana. Sí que hi haurà edifici, vale, d'habitatge, i sí que també per sobre del que serà en aquest cas el complex, sí que per sobre, el mateix que vaig explicar, que ens passa en el Mercadona del Pla, el Mercadona del Pla, tens el Mercadona baix, tens dues plantes de pàrquing i després tenim dues plantes d'habitatge. Pues aquí tindrem un pàrquing soterrat, tindrem dues plantes del que és el complex i dues plantes d'habitatge. Tot aquell frontis ha de ser habitatge. El que no tindran habitatge és en el centre d'on està el pàrquing, perquè ha d'haver-hi pàrquings soterrats, i tampoc estaran a lo que és la Rambla Marquesa. En allà no veurem absolutament res.
Se'ns acaba el temps, però
ens
queden 3 o 4 preguntes. Una l'hem de contestar sí o sí, perquè fa referència.
A veure si podem fer-la ràpida i les faig.
Vinga, va, ho intentem. Va. Una queixa que ens arriba, del Manuel González. Buenos días. Calle José Ricard. Siendo una de las principales entradas de tránsito, las luces de adorno de Navidad, ni apagando las luces de la calle, se ven encendidas. Vaya desastre de iluminación de fiestas.
Bueno, pues ho sento, però és que tenim unes faroles molt petites i que no aguanta una il·luminària més gran. I els arbres que són allà només tindria poquets enganxar entre façana i façana de la mateixa ciutadania, balcó i balcó, cosa que no podem fer. I ens agradaria poder fer com van fer Marquès de Monistrol o així, però aquelles faroles tan petites no aguanten una il·luminària tan gran. Intentarem modificar, a veure si podem il·luminar el tronc de l'arbre, perquè a veure si per l'any que ve això ho podem fer, depèn de l'enganxa que tinguem.
Per això sí que hem de dir que haurem d'esperar un any.
Haurem d'esperar un any.
Molt bé. El John Goodman ens envia un WhatsApp. Senyora alcaldessa, volem saber per què no hi ha més pàrquings públics pels veïns de Sant Feliu.
Bueno, li podec dir que és el que tenim, ens hem trobat. El que sí que hem fet ara aquest equip de govern és comprar l'antic pàrquing que està en el carrer Passeig Nadal, que estava tancat. Ara hem de fer les modificacions perquè compleixi les normatives, ascensor, lavabos, que estigui bé, i l'obrirem també. Tot el que serà la zona nova hi haurà també aparcaments soterrats.
Molt bé. Després, una pregunta que ens arriba per correu electrònic. Bon dia, des de fa uns anys, amb l'excusa de diverses obres, la línia R1 de Rodalies va deixar de passar entre Molins i l'Hospitalet. Actualment, tots els serveis de la R1 comencen i acaben a l'Hospitalet. Aquesta línia, a banda de millorar la freqüència de pas de trens cap a Barcelona, permetia als santfeliuencs anar al Maresme sense transbordaments. Vist l'actual estat de l'infraestructura amb problemes diaris, pot l'Ajuntament fer pressió, juntament amb la resta de municipis afectats, per reprendre el servei des de Molins?
Fins que no acabin totes les obres del soterrament, dubto que es pugui fer. Jo també era una usuària, perquè anava a veure la meva mare i em anava molt bé, a la línia aquesta de tren cap al Maresme. Ens hem de deixar a Hospitalet i després poder fer el transbord. El que, com he dit abans, una vegada tinguem a finals del 2026, és el que apretarem perquè realment tinguem totes les línies necessàries.
I ens queden dues preguntes. Una és la que jo ja avançava abans, que ja s'està convertint en un clàssic en aquest programa. Abans teníem el clàssic de les caques de gos i del soterrament. Ara tenim la clàssica queixa pel carril bici al carrer Carles Buigas. Passo a llegir-ho molt ràpidament. Ens l'envia l'Àlex. Diu que ha estat un caos ple de cotxes, intentant aparcar, intentant deixar els nens a l'escola, sense espai. Heu eliminat un carril, el qual era molt útil als pares per circular i desencotxar. Espero que no em digui que porti els meus fills a l'escola caminant, perquè per punts ens va tocar una escola lluny de casa, tenint una escola just davant de casa. No ens queda altre remei. Com a càrrec electe està per facilitar la vida als ciutadans i no fer la vida impossible amb un carril bici que no va parar enlloc i no farà servir ningú. Som molts pares que estem molestos i esperem, si us plau, que posi solució.
Jo ho he explicat en l'altre. En aquest cas era un carrer molt ample, és cert. Aparcaven en doble línia, que tampoc es pot fer. El que fem ara és ampliar el que és el petó de Déu.
I, per últim, una pregunta que ens fa l'Alfonso per WhatsApp. Hola, senyora alcaldessa, el meu nom és Alfonso. Al vostre programa electoral hi havia la proposta de millorar la deficient il·luminació del barri Falguera, concretament a carrers Llobert Lladó, Sant Josep, Jaume Ribes. La llum dels fanals està per sobre dels arbres i no il·luminen els carrers. La llum queda totalment tapada. Ara l'hivern dona una sensació d'inseguretat. Es farà alguna millora durant el seu mandat? Es canviaran els fanals? Moltes gràcies.
Gràcies per la pregunta. No solament era pel carrer, per Falguera, pel barri Falguera, sinó per tota la ciutat. Estem ara amb un pla de, que estan recollint tot el tema d'il·luminació en tota la ciutat, amb el tema Lumis, perquè teníem des de les bombetes i l'inici, perquè teníem menys despeses, ens recordem que eren més grogues. Ara les que hi ha noves ara són més blanques, tenen menys despesa, però il·luminen més. Hi ha fanals superalts, però estan dintre de les copes dels arbres, i en aquells moments el que feien és la plantació dels arbres molt a prop un de l'altre. Ara el que ens mana el tema més d'ordre urbanístic i d'il·luminació és que els arbres estiguin més espaiats i estigui el fanal. No ens passa a nosaltres, si ho heu vist aquest cap de setmana també, les notícies estaven a Barcelona, que també estan estudiant el tema dels barris, que està passant tres quarts del mateix. Per molt que podem els arbres, la il·luminació està dintre. Igual tenim que fer baixar els fanals, com passa a Josep Ricard, que són més baixets, esponjar arbres. Per això no podem fer-ho indiscriminadament, sinó ara estem fent amb aquest contracte que tenim aquest estudi de tota la ciutat i ens posem ja a treballar-hi perquè tinguem una ciutat que la il·luminació, recordem que ens dona també la sensació de seguretat.
Doncs, Lourdes, les hem respost totes.
Menys mal. Sí. Si no en deixem...
Una miqueta fora de temps, però tot no pot ser. Ara sí que ho hem de deixar aquí.
Bueno, el tros de música, espero que no ens hàgim encostipat. Tu ja estàs encostipada.
Jo segur que no m'he encostipat perquè ja venia de casa. Vull dir que jo espero no haver-te encostipat a tu. Lourdes, gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Al control de hem tingut el Manel González, a la conducció, doncs, jo mateixa, Silvia Guillén. Recordeu que a radiosantfeliu.cat podeu tornar a escoltar, descarregar o compartir el podcast de l'alcalde de Respon i al canal de YouTube, doncs, el videopodcast d'aquest espai. Us emplacem a la propera edició de l'Alcaldessa Respon, que tindrà lloc la tercera setmana del mes de febrer, ja sabeu, dimecres, si no m'equivoco, dia 19. En tot cas, us ho anirem anunciant. Que tingueu una molt bona tarda i a reveure.
Gràcies per participar a tothom.